Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La fibromiàlgia és un síndrome de dolor crònic a causa de dolor generalitzat durant bona part del dia i un profund esgotament, entre altres símptomes. Es tracta d'un important problema de salut, més comú en dones de mitjana edat i que produeix importants efectes psicològics negatius. De fet, un 35% de les persones afectades pateix símptomes de depressió i ansietat. Avui es commemora el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que pateixen entre un 3 i un 6% de la població mundial. Tenim amb nosaltres el reumatòleg de l'Hospital General de Catalunya, Lluís Seriols. Molt bon dia.
Molt bon dia.
D'entrada m'agradaria, doctor, que ens expliqués la diferència entre fibromiàlgia i fatiga crònica.
Vamos a la fibromiàlgia, principalment hi ha més dolor que fatiga. El que sí que els criteris diagnòstics són més complexos, el de la fatiga crònica, que hi ha una fatiga pràcticament que l'impossibilita fer una vida normal, que pot estar interferit a algun tipus de connotació a nivell del sistema immunològic, víric, que poden haver-hi uns ganglis inflamats, i sobretot el més important és, jo crec, podria ser, vamos a ver, les fibromiàlgia i fatiga crònica, dos malalties semblants, el que una presenta més fatiga i l'altra més dolor. El que passa amb el diagnòstic és que han de fer una sèrie de criteris que són una mica diferents entre fatiga i fibromiàlgia.
Mm-hmm. Els símptomes de la fibromiàlgia al principi acostumen a ser dolor a la zona cervical, també a la zona lumbar. Amb el temps aquests dolors es van estenent a la resta del cos, però realment quan s'encén l'alarma que ens ha de fer sospitar que estem patint fibromiàlgia?
Home, l'alarma sobretot són dolors de l'aparell musculoesquelètic generalitzats, vale, que donen un cansanci també important, una mala qualitat de son, vale? Després també poden tenir trastorns cognitius, pèrdua de memòria, mal de cap, i això és el que ens fa sospitar una miqueta, sobretot amb dones, ens fa sospitar l'alerta de que pugui incluir dintre el diagnòstic diferencial pues, que tingui una fibromiàlgia.
Mm-hmm. La fibromiàlgia continua sent encara de difícil diagnòstic?
Pues sí, de vegades sí, perquè vamos a ver, també hi ha alguns metges tampoc que ni la consideren. És una malaltia complexa perquè no hi ha uns criteris establerts com una fractura que pots veure amb una radiografia, sinó aquí entren una sèrie de connotacions més complexes. Llavors el diagnòstic moltes vegades, com no tenim una prova específica, per desgràcia, és més ben clínic i per descartant patologies que sí que puguin semblar.
Llavors, quin tipus de proves són les que s'acostumen a fer?
Normalment es fa per diagnòstic clínic. Ara normalment el que passem és un test que la fa el Col·legi Americà de Reumatologia del 2010, que són uns símptomes de l'índice de dolor generalitzado i hi ha després una gravetat dels símptomes i després normalment fem una analítica per descartar patologies que puguin semblar i és principalment el diagnòstic, però no tenim cap eina més, ni cap medidor més, ni cap ressonància que es pugui fer un diagnòstic de fibromiàlgia.
Mm-hmm. Abans vostè ha fet lleugerament referència a l'afectació en les dones. Per què les dones estan més predisposades a patir aquesta malaltia?
Home, no se sap. S'han fet molts estudis, de moment no se sap. El que sembla que pugui ser més raonable és que pugui ser per la via hormonal, però no se sap.
Mm-hmm. I si parlem de tractaments, quins són els que s'estan oferint ara mateix als pacients per intentar millorar la seva qualitat de vida?
Home, vamos a ver, segons l'Associació Americana, vamos a ver, en teoria són dos o tres fàrmacs només, els antidepressius, anticomerciales, i algun analgèsic. El problema és que a la desesperada es prova una mica de tot, però normalment hi ha un grau de farmacologia, un d'exercici físic que normalment funciona bé, i el psicològic. I a nivell de farmacològic, el que es dona més als antidepressius, anticonvulsivants, algun hipnòtic i el paracetamol o el tramadol, és el que la recomana la Societat Espanyola de Reumatologia en l'últim concert que es va fer.
Jo m'imagino que els pacients, quan es troben en una situació així, també es deuen preguntar si en algun moment això pot arribar a desaparèixer o anar disminuint. Això és possible?
Vamos a ver, és una malaltia complexa de per si. Cada malalt té la seva fibromiàlgia. I és un tipus de malaltia en sierra, que passa temporades millors, temporades pitjors o temporades que es puguin cronificar. Intervé, aquí sí que intervé molt els canvis climàtics, l'estrès, els problemes que puguin devendre a nivell social, econòmic, laboral, etc.
En quin moment podríem dir que està la investigació al voltant d'aquesta malaltia? S'han fet avenços importants?
Home, avenços importants, s'ho diria més a nivell de la patogènia. Sapiguem que en principi es deu a trastorns moleculars que s'encarguen de la transmissió de l'estímul nerviós, tant a nivell central com a perifèric, però a nivell farmacològic ens interessa... No.
Hem trobat un estudi, s'ha fet a la Comunitat Valenciana, s'ha fet un assaig clínic que demostra que la utilització de la realitat virtual... asseguren pels resultats que s'han obtingut que és eficaç pel tractament de la fibromiàlgia en el sentit que disminueix el grau de discapacitat que pot tenir l'afectat i també millorar l'estat d'ànim. En aquest sentit, això és molt incipient, vull dir, no sé si ha arribat fins i tot als professionals.
Clar, això suposo que falten més estudis. El que sí que està clar és que l'afectació neurocognitiva i el desenvolupament psicològic d'aquests malalts és molt important tenir-los el més agosarats possibles, perquè això sí que pot ser un gran avanç, perquè realment la patogènia encara no la sabem.
Per intentar tranquil·litzar els descendents, això és una malaltia que és hereditària?
Home, vamos a ver, hi ha una predisposició genètica per un polimorfisme genètic que, evidentment, el que té un pare o una mare amb fibromiàlgia té més predilecció a tenir ell o ella fibromiàlgia, però no és segur, però sí que hi ha una predisposició genètica.
Queda molt camí per recórrer, no, doctor, encara?
Pues sí, és una malaltia que encara fa anys que està... s'està estudiant des de molts gabinets multidisciplinars i encara queda molt per fer. Sobretot, i pràctic, que el malalt pugui igual notar una diferència perquè no hi ha un tractament específic per a la fibromiàlgia. Tota la farmacopea que tenim està estructurada per un altre tipus de malaltia i la fibromiàlgia és diferent. Per això no hi ha una alteració o un significat més important a nivell farmacològic.
Molt bé, doncs, Lluís Seriols, reumatòleg de l'Hospital General de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de Cugat.cat. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vostès.
I seguim parlant de la fibromiàlgia amb motiu del Dia Internacional d'aquesta malaltia que es commemora precisament avui. I ho fem en comunicació amb la presidenta de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia, Maite Rivera. Maite, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui és un dia, diríem, de feina, no?, per l'associació?
Bueno, una miqueta, sí. Una mica més de lo normal.
Es nota un dia com avui en l'activitat que teniu prevista, o segurament també al llarg dels pròxims dies, aprofitant el cap de setmana per difondre i donar a conèixer una miqueta més aquesta malaltia?
Sí, correcte, correcte. Normalment doncs, fem activitats i posem taules informatives per poder doncs, donar informació a qui ens la demana i la necessita.
Crec que Sant Cugat es fa com en moltes altres poblacions, es munta la taula informativa dissabte a la plaça dels Quatre Cantons durant el matí.
Sí, ara ho anava a mirar perquè de memòria no me'n recordo de tot. Ara estava mirant, em sembla que sí, que és el que no vas equivocada. Sí. És el dia 14, em sembla que es posa.
Sí, sí, dissabte durant el matí.
Sí, diria.
Continua sent una de les principals tasques de l'associació, la de donar-se a conèixer i de fer visibles els afectats per aquesta malaltia?
A veure, sí, cada vegada es coneix més la malaltia, però sí que és veritat que hi ha una falta molt important d'atendre les persones perquè és una malaltia que és molt difícil de portar i també fa encara falta una mica de conscienciació per part de la societat civil perquè, bueno, perquè encara és una malaltia molt invisible i la veritat és que costa una mica, però déu-n'hi-do del que ja s'ha anat avançant una mica.
Mm-hmm. Ara mateix, quants associats teniu?
Mira, jo total no, però sí que som més de 4.000 persones associades a tot Catalunya.
Imagino, com comentàvem fa una estona amb el doctor, que la majoria són dones?
Bueno, en principi sí, però també us haig de dir que a l'atenció telefònica cada vegada em telefonen més homes, Vull dir, perquè veig que això va en augment.
Quina seria la vostra tasca diària com a associació? Com funcioneu?
Bueno, doncs mira, nosaltres els objectius principals que tenim són molt clars. El primer, bueno, en tenim diversos, són intentar doncs, informar, orientar, donar suport, organitzar i realitzar activitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de totes les persones afectades, difondre els coneixements existents envers les malalties a fi de sensibilitzar i conscienciar el conjunt de la societat, que és mitjançant les taules, com hem comentat abans. Llavors també intentem vetllar una mica pels drets dels afectats i per l'assoliment del reconeixement, però cada vegada també el tenim més des de les administracions. Acollides personalitzades d'informació i orientació, grups d'ajuda mútua i altres tallers de teràpia grupal, tallers de recuperació funcional, que poden ser en un exercici suau com el tai chi, qigong, tècniques de relaxació, organització i realització de conferències i xerrades, i llavors, com hem dit abans, les taules informatives. Una mica, sobretot, és intentar que totes les persones puguin millorar la seva qualitat de vida.
En l'àmbit de la investigació, s'han fet realment avenços que ajudin a millorar la qualitat de vida, com comentaves, dels malalts?
Bueno, en quant a la investigació sobre les causes, això millor que ho hagi, suposo que ho deu haver parlat el professional de la salut. Perquè
també
aquest tema és més de professionals. Nosaltres el que fem és intentar fer activitats per millorar la qualitat de vida. És el dia a dia, aquest suport moral que les persones quan ens acaben de diagnosticar estem molt perdudes. Perquè físicament estem molt bé, però en canvi doncs, tenim molt dolor i tenim una sèrie de símptomes que és molt, molt difícil de portar.
No sé si esteu al cas d'un assaig clínic que s'ha fet a la Comunitat Valenciana utilitzant la realitat virtual, que amb els resultats que s'han aconseguit després d'aquest assaig es parla d'un possible tractament per la fibromiàlgia.
Mira, això ho deixo en mans dels professionals. Jo sóc una malalta que quan el professional em digui que puc accedir a tot això, perfecte. Jo ho agrairé, però sí, estem assabentats, però aquest tema el deixem més per ells, saps?
I abans que parlaves de les administracions, parlem de totes les administracions, des de les més pròximes a les més llunyanes. Posen els mitjans suficients per tal de contribuir a la vostra tasca i a lluitar contra aquesta malaltia?
Jo diria que entre tots ho fem tot i penso que és el lema que hem de fer, perquè si no ho fem entre tots, a veure, sempre ens agradaria que doncs, els mitjans fossin més, però també la situació del país no permet també segons quines coses, però estem contents amb totes les administracions dintre del que cap. És clar que voldríem més, però no es pot.
I en el reconeixement, Maite, en el reconeixement social que abans també tu comentaves, continua sent una de les vostres lluites perquè aquesta malaltia, com també tantes altres, estan estigmatitzades, sí. I reconeixement social, però des dels mateixos professionals fins a la resta, fins a l'entorn. No?
Jo penso que cada vegada més, vull dir, des de l'any que vam fundar l'associació, que va ser l'any 1999, hi ha hagut un canvi. Ara, és clar que sempre voldríem el màxim, però el màxim no pot ser, jo torno a insistir, vull dir, Déu-n'hi-do, però encara queda tasca per fer, perquè hi ha moltes persones encara que no saben què és la fibromiàlgia. Per tant, és aquest anar divulgant i amb l'ajuda que ens feu entre vosaltres de tots els mitjans de comunicació n'hem aconseguit que cada vegada se sàpiga més de la malaltia.
Quan parlaves abans de les diferents tasques que feu com a associació i et referies als drets dels malalts...
Perdona, que no t'he sentit prou bé, perdona.
Et comentava que quan abans feies referència a les diferents tasques que feu a l'associació, entre altres, assessorar els malalts en els drets que tenen, quines són les principals problemàtiques que us trobeu?
Bé, problemàtiques n'hi ha moltes, perquè estem en un país com està mancat de... en una situació econòmica difícil, doncs hi ha moltes persones doncs, que ho passen molt malament econòmicament. Clar, això nosaltres ens agradaria que es pogués solucionar, però no és el nostre... O sigui, el dia a dia es fa difícil que aquestes persones puguin tirar endavant amb una malaltia tan complexa com la nostra.
En el teu cas, tu ets afectada de fibromiàlgia.
Jo sóc afectada de fibromiàlgia correlacionant la fatiga crònica i la sensibilitat química. Quan... les tres malalties. Les que ara en diem el síndrome de... SSC. Síndrome de sensibilitat central. Ara m'ha sortit, que a vegades perdem les paraules.
I des de quan, Maite? Quan fa que...
Bueno, jo estic diagnosticada des de l'any 98.
Des del 98?
Sí. I en el 1998.
I en el teu cas, quin és el tractament que segueixes per intentar millorar precisament aquesta qualitat de vida que fèiem referència?
Bueno, jo en quant a tractaments no us ho comentaré perquè penso que no és el tema que ens ocupa de parlar de medicacions. El que sí que faig és aprendre a conviure mitjançant totes les tècniques que hem comentat abans, perquè cada persona que té fibromiàlgia i té les malalties pot tenir altres patologies, per tant, de medicació específica no en parlem. Llavors, què fem? Activitats per millorar la qualitat de vida, fent uns estiraments, jo faig, em dosifico molt en quant a les tasques diàries, intento equilibrar la meva ment amb el meu cos, escoltant el cos, vull dir, aquestes tècniques que ajuden a millorar una qualitat de vida.
I en el teu cas, digues.
No, dic, i a part d'això, doncs aprendre doncs, a dir moments que no, que a vegades ens costa, ser molt acurat de cuidar-te, de saber-te cuidar una miqueta, que això també a vegades costa molt.
I en el cas del diagnòstic, perquè també parlàvem amb el reumatòleg, que és complicat acabar detectant i diagnosticant finalment la malaltia, però m'imagino que també en el cas dels pacients, fins que no està prou avançada, un no es decideix anar al metge.
Jo, això suposo que és cada persona. Jo només em puc dir que en el meu cas vaig tenir la gran sort de que el meu metge de capçalera coneixia la malaltia, parlem de l'any 98, bueno, té el meu metge de capçalera que ara ja està jubilat, doncs té un germà que és reumatòleg i està a Suïssa i coneixia la malaltia. Per tant, ell em va poder diagnosticar ràpidament. Jo, en un mes i mig, vaig estar diagnosticada. Llavors vaig fer tots els passos que s'han de fer per corroborar aquest diagnòstic. Llavors em van enviar el reumatòleg... Ara m'he perdut una mica, que m'he perdut, noia. Ho sento, però ens perdem molt nosaltres.
Tranquil·la, estàvem comentant el fet de la diagnosi, que moltes vegades són els propis malalts els que triguen perquè no acaben tampoc de detectar ben bé els símptomes, no?
Jo diria que més que el propi pacient, diria que és com que és una malaltia que anem, no, s'han de refiar molt del que diem nosaltres, que tenim dolor i que tenim dolor, és un periple llarg el fet que han de descartar moltes altres malalties, tenim entès, i llavors arriben a finalment al diagnòstic. No crec que sigui ben bé el pacient, jo diria que és la situació que va fent que vas amb un metge, vas amb un altre, i no tocaven de trobar, i cap aquí, i cap allà. I això és el que a vegades es fa feixuc, perquè tu et trobes que tens dolor i no saps aquest bé aquest dolor, et trobes que et canses, et trobes tota una sèrie de símptomes, i crec que a vegades és el propi situació que no s'acaba d'entendre.
Molt bé, doncs Maite Rivera, presidenta de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada i per haver-nos fet 5 cèntims sobre l'actualitat d'aquesta malaltia a casa nostra. Gràcies i molt bon dia.
I gràcies a vosaltres per ajudar-nos a divulgar.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.